Les propostes musicals del David Carmona avui amb aquest grup que té aquest nom tan curiós, Clap Your Hands, que vol dir fes així, no? Pica de mans.
Pica de mans.
En Say Yeah, no? Que això és... com a nom de grup és bastant curiós. Banda americana d'indie rock que el passat dia 24 va treure aquest tema que es diu The Tourist i el tema que hem escoltat es diu Ambulance Chaser. Aquesta sintonia ens acompanya cada 15 dies els dimecres obrint la tercera hora del programa i és la sintonia de l'Anna Riberaigua. Molt bon dia, senyora.
Bon dia. Un bon dia de debò, Fa
sí,
una caloreta.
Fa massa caloreta i tot.
Sí.
Demà més, demà passat més, diumenge la cosa comença a davallar i sembla que normalitzarem una miqueta per sortir de l'hivern amb temperatures més habituals. Però arribarem demà màximes de 23 graus,
Uf, uf.
Massa,
Sí.
Pel mes de març.
Bueno, no ho sé.
Temperatura tan càlida com la que va trobar l'Anna Riberaigua aquest cap de setmana.
No pot ser.
Sí, home, sí.
No pot ser.
Ara fa una estona teníem aquí a l'amiga Jonaina Salvador amb aquesta secció que un cop al mes ens ve a visitar i òbviament l'hem felicitat molt per aquest èxit que ha sigut la doble representació de La Traviata, de la qual doncs formaven part diferents cors, no?, d'aquí del país. I en un dels cors hi havia, vestida de forma molt elegant, l'Anna Riberaigua.
Chivato, Això no t'ho perdono,
Això ho sap tothom.
No,
però
si ho sap
tothom. Si és més coneguda que la Monyos.
Sí, home.
Si és més coneguda que la Monyos, tu.
No, va ser una experiència Tolíssima, molt agradable.
No?
Sí, sí. I com que el cor d'adults participava en aquesta representació i jo estic allà, doncs mira, aquí s'acaba l'anècdota.
Com és la sensació d'estar davant tantíssima gent?
Fatal.
Sí? No portes bé,
bueno,
tu?
No m'agrada a mi, però un cop estàs a dins, després no te n'adones, ets capaç de fer el pas, almenys jo vaig ser capaç de fer
Home,
el pas de...
És una òpera amb moltíssima gent en escena,
I després hi ha una altra cosa, com que tot està fosc, tampoc veus a ningú, i a més, actuàvem sense ulleres, que encara s'hi afegeix...
Ni el sobrejuelas, que diuen en castellà.
De ojos que no ven, corazón que no siente.
Sí, sí,
és
sí,
ben
sí.
bé això.
Això passa moltes vegades. Un cop hi havia una persona que em deia, ostres, no entenc com pots sortir tu a presentar un acte i que hi hagi 900, 1.000, 2.000 persones, jo què sé. I dius, és que no te n'adones que a vegades, o sigui, els focus t'enfoquen a tu i està fos, i tu no veus pràcticament ningú, veus la gent de la primera fila, no veus més gent.
No veus res, no. Bé, va ser interessant, maco, i es va fer un esforç molt maco.
I amb una resposta, com dèiem, enorme
sí.
per un cap de setmana on hi havia quantitat de coses i algunes a la mateixa hora,
Sí.
Que jo estic totalment d'acord amb l'esperit d'aquest article avui que sortirà al diari de programar o contraprogramar que ens hauríem de posar d'acord,
Sí, és que Andorra és molt petit, ostres, i de vegades hi ha molta oferta i estaria bé que aquesta oferta són... estés més escalonada. Hi ha una eina que és molt important, que és la gent de Ponadent.
Sí, ho deia la gent eina, però...
És que és una pena que la gent no l'aprofiti. I de vegades, fins i tot, i mira, potser no em toca aquí dir-ho, però de vegades són les mateixes institucions que han promogut aquesta eina que arriben tard a marcar ells. Ells programen amb temps, amb molt de temps, si ho tenen, doncs que ja ho pengin de seguida, perquè així la gent que no forma part de les institucions doncs pot veure-ho. I de vegades fallen les mateixes institucions, no sempre, però moltes vegades sí. I això és una crítica molt feta perquè és una bona eina, una eina que, a més, qualsevol acte és útil, perquè qualsevol acte que es faci a Andorra l'organitzin institucions o privats, si tu fas arribar la informació, al moment te la pengen allà. Vull dir,
mira, m'ha entrevistat ara el Rafael Nadal, el Centre de la Cultura Catalana ens va facilitar el contacte, que presenta de Mascaldes la senyora Stendhal, el llibre que agafa el relleu de La maledicció dels Palmisano, que ha tingut una difusió a 15 llengües, em deia, que està traduïda ja aquesta obra, el senyor Nadal.
Sí.
I aquí hi ha referència a la gent de Ponader i el Matthew Tree, que va venir ara fa dos dies també, amb aquell de Fora vingueren, no? Vull dir que hi ha...
De totes maneres, hi és Andorra Ponader, el del Rafael Nadal? Jo no ho vaig veure,
Ah, doncs jo he vist... Ara igual m'estic confonent, igual m'estic confonent amb Facebook. Igual m'estic confonent amb Facebook.
Perquè la gent de Ponader sembla que no hi sortia,
Perquè he vist un esdeveniment de Facebook que potser com és el que més manego, igual ara m'estava confonent. Ara t'ho miro.
Mentre
anem repassant el tema dels llibres. Quina proposta portes avui?
Avui, quin dia és avui?
Dia 8.
Sí.
El dia de la dona, el dia internacional de la dona.
El dia, doncs mira,
llibres
portem
de dones.
Sí.
O llibres escrits per dones.
Escrits per dones, protagonitzats per dones, alguns, i volem fer un homenatge amb dos contes infantils a les mares i a les iaies,
ben
a
fet.
Les padrines.
Eh? Sí, senyor.
Comencem per aquests dos, què et sembla?
I tant que sí. A veure.
I aquest, si no tenim temps, no el farem, perquè... No d'això. Mira, portem dos contes infantils de debò, macos, macos. El primer, Les arrugues de l'àvia, de la Simona Ciraolo. És un llibre que ha publicat l'editorial Andana, i és un llibre preciós. Què ens explica aquesta història? Mira, mira quina delicadesa. Ens explica, la protagonista és una iaia, és una nena que té una iaia i que, a més, disfruta molt aquesta nena amb la seva iaia, no? Fent coses amb la seva iaia. Llavors se n'adona que la iaia té arrugues a la cara. I el conte va d'això, de descobrir, la nena li demana als nens, no tenen prejudicis i moltes vegades demanen coses que potser la gent més gran no ens atrevim, no, a demanar-ho, i li demana a la iaia per què té tantes arrugues, i llavors la iaia, que és una iaia molt oberta, li explica que, clar, que es tenen arrugues perquè et fas gran i perquè passa el temps, etc. Llavors, la nena s'hi fixa molt amb la cara. I mira que maques les il·lustracions. És que és una pena, a la ràdio no es veuen, però les podem explicar una mica. És com dibuixos d'aquarela, són finets, però no és una aquarela molt clareta. Normalment els dibuixos d'aquarela són més fluixets, aquest té un color més viu.
Sí.
I la iaia és una iaia preciosa. Bé, què passa? Doncs la nena, a partir d'aquest moment, com que s'estima molt a la seva iaia, però també li agrada molt aquesta cara que té, que la toca, van fent història de les arrugues que té la cara. Llavors li diu, aviam, aquesta arruga que tens aquí a la front, que és tan forta i profunda, què és? I llavors la iaia li explica històries de la seva vida a partir de les arrugues que té la cara, no? Doncs aquesta arruga que tinc, doncs va començar, doncs, una primavera que vaig resoldre un gran misteri. Li explica la història que buscava un gat i tot això. Per exemple, i aquesta que tens aquí al costat de l'ull, aquesta, doncs, el pícnic...
Perdona, sí que està, en la agenda, sí? La de la senyora Stendhal. Presentacions del Centre de la Cultura Catalana.
Vale, doncs perfecte. Llavors, el pícnic a la platja, diu, aquesta arruga que tinc aquí al costat, i llavors explica. I l'explicació del fet de la vida, d'episodis de la seva vida, no estan explicats amb rotllo. O sigui, és un llibre que no té gaire text per explicar, sinó amb imatges. O sigui, per exemple, en aquest cas, perquè vaig fer un pícnic a la platja i es veu a doble pàgina com la iaia, que quatre noies joves estan a la platja passant-s'ho bomba i només amb dibuixos. Explica també, aquesta és quan vaig conèixer el teu avi, etc. És un llibre preciós, 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 que ens parla de la bellesa de fer-se gran, del pas del temps, i a més, des d'una vessant molt humana i molt traient foc a... amb aquesta imatge de vegades d'eterna joventut que es pretén donar, no?
Sí.
Que fa molta ràbia.
I que l'arruga sempre... és vella, coi, i ho va dir l'Adolfo Domínguez.
Sí, no? Sí, algú d'aquests ho va dir, no? Bé, fem un homenatge a les iaies.
Sí, tant que sí.
A les iaies, jo dic iaies i padrines també. La meva mare sempre deia, jo no vull que els meus nets em diguin àvia, ai padrina, perquè al meu pare li deien padrí. Diu, perquè de padrins en poden ser... Hi ha molta gent que pot ser padrins. Tu pots ser padrí d'un nen. En canvi, de iaia només ho podem ser dues persones.
De iaia només n'hi ha una o dues, no? En aquest cas, una per banda.
Sí, i llavors ella sempre deia, jo vull que em digueu iaia, i tots els seus nets li diuen iaia perquè ella ho va veure. I l'altre homenatge el fem a les mares, també a través d'un conte infantil que es diu Què és la mare?, de l'editorial Fragatina. També una altra delicatesa, aquest és un llibre més petit, molt maco, amb uns dibuixos preciosos, aquí són, diríem, més moderns, no sé, per classificar-los. L'anterior, el de la iaia, els dibuixos eren realistes, clarament realistes, i aquí són més, no sé, més estrafets, etc. I a través d'aquest conte, no em diu les autores, Fran Pintadera i la Txell d'Arné, ens explica què és la mare. Aquí no hi ha gaire història. Què vols? T'agrada? El ben posat?
Fem aquí unes fotos, no?, pel podcast,
sí,
per posar.
Vale. Aquí no hi ha gaire més història que un repàs. Què és la mare? Doncs la mare és, i a cada doble pàgina, aquest conte és un conte no massa gran, és apaïsat i no hi ha massa text, però hi ha una frase que defineix el que és la mare. Doncs la mare és un cant per abraçar el nadó. I llavors, el dibuix que il·lustra aquesta frase, perquè al llibre només hi ha frases a cada pàgina, curtes així, és preciós. Són precioses. Es veu una elefanta, que la veus per l'ullal i per la trompa, com bressola amb un elefantet, no? Però d'una manera molt artística i molt maca.
Molt
o sigui,
curiós. No, sí, no compta la doble pàgina.
Sí, però tu no te l'imagines, o sigui, és difícil imaginar-la. Diu, dos ulls per veure de gairó. I llavors hi ha uns mussols. És un llibre molt bonic, Un ball per dansar sense por. No sé, va fent tot de frases, dues mans per sentir la finor, bueno, uns braços per estrènyer, etc. És un llibre molt bonic i que, mirant les il·lustracions, a més t'ho passes molt bé. Homenatge a les iaies i a les mares.
Sí, senyor, ben fet.
Bé.
Continuem? No cal fer un dia com avui,
Però sí, vull dir...
Si no anem a veure, ho ben trobat, també.
Exacte.
Vinga, què més em portes, Anna?
Continuem. Jane Austen, n'hem parlat ja alguna vegada, 100 anys l'aniversari, em sembla que és de la seva mort, crec. Sí, perquè va néixer el 1775 i va morir el 1817. Aquesta autora, que estem parlant del 1775, no és pas actual, aquesta senyora fa molt temps que va néixer i, o sigui, és una, podríem dir, literatura clàssica. Encara ara, si tu la llegeixes, és que és un plaer descobrir-la. La gent que no hagueu descobert encara la Jane Austen, val la pena. Hi ha una novel·la emblemàtica d'ella, que és la Jane Eyre, que tothom s'ha fet pel·lícules i realment val molt, molt, molt la pena descobrir aquesta autora. I ara és un bon moment, perquè amb això dels aniversaris, que de vegades et fan una mica de ràbia, perquè sembla que sigui una estratègia comercial, que també ho és,
Sí, clar.
Però hi ha la part que és molt positiva i que nosaltres valorem molt, que és que de vegades et serveix per descobrir autors que d'una altra manera doncs estan una mica més amagats, no? I com que és l'aniversari, es reediten i es publiquen o es fan nous llibres a partir de les seves obres, que són clàssiques. Aquí portem una que es diu Lady Susan i publicat per Nordica Libros. Nordica Libros és aquesta editorial que cuida tant l'edició dels seus llibres, trec la faixeta horrorosa.
Fantàstica.
I estúpica. Vale. Cuida molt els seus llibres, fan edicions però precioses, precioses, i en aquest cas no és una excepció, perquè el que he fet és aquesta novel·la curteta, no és massa llarga, que es diu Lady Susan, hi ha les il·lustracions, complementen el llibre, les il·lustracions del Xavier Olivares. Unes il·lustracions, mira, molt modernes, precioses i que il·lustren. És curiós perquè aquestes il·lustracions són com molt modernes, però estem parlant d'un text clàssic que transcorre al 1794, context 1794, o sigui, parlem d'un context de text molt, molt antic, força antic, i una il·lustració molt moderna. És preciós el llibre, com pots veure. Molt fàcil de llegir, d'acabar, perquè estem parlant d'una novel·la, d'acabar la història, i aquí també ho enllacem una mica amb el Dia de les Dones, perquè la protagonista és una dona que d'alguna manera trenca els motllos de l'època, perquè...
Sí, 200 anys de la seva mort.
Això,
aquest,
200.
Aquest 2017.
200. Jo he dit 100, que sí.
Sí,
jo vaig,
200.
No sé comptar, va.
Va morir el 1817.
Sí, sí. La protagonista, la Lady Susan, és... que trenca motllos, és una dona guapa, activa, intel·ligent i que exerceix de dona, de guapa, d'activa i d'intel·ligent amb tota l'obra. I, a més, que li agraden molt la gent jove, etc. I l'argument és, està basat molt en cartes que s'escriuen els protagonistes, i la protagonista, la Lady Susan, es queda viuda. Llavors, ella es vol tornar a casar, està buscant un marit, però també té una filla de 17 anys que li intenta casar, col·locar-la, no? I la novel·la va d'això. context, 1794, doncs ja es pot veure que té marro. Bé, la història al final acaba bé, hi ha moltes intrigues i és un plaer descobrir aquestes autores clàssiques perquè a més t'ho fan passar molt bé i és un plaer fer-ho a més amb unes edicions com aquestes, com sí, les de sí. Nòrdica Libros. Jane Austen, Lady Susan, una novel·la no massa llarga, curteta, que ens parla de la història d'aquesta senyora que s'ha quedat viuda, que vol trobar un marit, perquè en aquella època, el 1700...
Si no, no complies la teva...
Sí, però que no ho fa amb els cànons de l'època de dona bleda i sumesa a l'home, sinó que és una persona activa, maca, que exerceix com a tal. Val la pena, va. Una altra. Tenim temps o què?
Sí, i tant.
Fins a quina hora tenim?
Tenim encara ben bé 10 minutets.
Vale. Mira...
8 minutets, perdó.
8 minutets, vale. Tu t'agraden les biografies?
Doncs depèn.
Depèn.
Saps qui és molt fan de les biografies? Que li agrada molt a l'Òscar Royo.
Sí.
Em va dir que era un gènere que li agradava molt.
A mi...
Jo també... soc més de novel·la. M'agraden.
Si estan ben escrites, de vegades la biografia és com una petita novel·la.
Sí, perquè... hi ha vegades que hi ha gent que té gràcia al fer-ho, sí. Que són biografies novel·lades i...
Hola. Mm-hmm. Bé, mira, un treball que ha fet l'Adela Muñoz Páez, que és catedràtica de Química Inorgànica de la Universitat de Sevilla i que es dedica, s'ha dedicat a la investigació, bàsicament. Llavors, ella, el 2012, va publicar un assaig que es deia Història del Veneno, I parlava del polonio, del veneno, concretament de la cicuta i del polonio, i que es va publicar aquí. Llavors, aquesta senyora, que a part de la seva feina com a investigadora, el que ha fet també és, té una faceta de divulgadora científica molt important. Llavors, aquí el que ha fet és explicar-nos a través... des de la visió de la científica, perquè ella no és escritora, és científica, dona, ens explica la vida de, el títol es diu Sàvies, de dones que d'alguna manera han participat a l'avançament, al desenvolupament de la ciència, i que de vegades els aspectes més de la vida d'aquestes dones més femenins no són coneguts. Mm-hmm. Llavors ella el que fa és precisament rescatar-los. Per això es diu Sàvies, la cara oculta de la ciència. Llavors hi ha una introducció i, clar, doncs aquí ens passa les sàvies, ens parla de les sàvies gregues, de la Hipàtia d'Alejandria, te n'en recordes?
Sí, i tant.
Les dones del Renaixement, començant per la Oliva Sabuco, jo n'hi ha algunes d'elles que no les havia sentit mai,
no.
Jo, sincerament. I la lectura d'això és que és molt agradable perquè t'obre un món diferent i un coneixement, lo valentes que eren totes aquestes dones en aquella situació, no? Bé, les feministes ja en època molt més contemporània, a la part final del llibre hi ha una bibliografia molt extensa i hi ha una cronologia, que això va molt bé perquè et permet situar-te a l'època històrica en què... van ser elles protagonistes. Aquesta cronologia, doncs, per exemple, Teògina de Siodoto, als 700 abans de Crist, doncs resulta que és just quan va néixer Pitàgores, saps? Et situa una mica al context històric.
Cronològicament.
Sí, cronològicament, i trobo que va força bé. És un llibre que no és per llegir d'aquests així de carrerilla, però sí que està molt bé perquè tu no cal que t'ho llegeixis tot sencer. Agafes la senyora que m'estí, dius, avui tinc ganes de llegir, aviam què feien les dones a l'edat mitja, i agafes un personatge.
Capítol,
sí. No són massa llargs, però tampoc, vull dir, estan molt ben documentats. Està publicat per l'editorial Debate i, no ho sé, val la pena.
Molt rebé. Vinga, l'últim.
Va, continuem amb senyores. Françoise Frenkel, et sona?
No.
El nom? Bé, ella va néixer a Polònia el 1889 i aquí, és una novel·la, ella és autora d'una novel·la que es diu Una llibreria de Berlín. Hi ha un pròleg del Patrick Modiano, que no és qualsevol persona tampoc, i I aquest de la història de dones, ara han portat històries molt maques, molt positives i tot, i aquesta és la història positiva perquè va ser una dona amb uns nassos increïbles, però que va patir les conseqüències del nazisme. Una llibreria en Berlín va d'això. Ens explica, és una novel·la i ens explica la història, una novel·la basada en la seva experiència. De el 1921, la protagonista, la Françoise Frenkel, que és ella mateixa, és una dona que és molt apassionada de la cultura i de la llengua francesa i llavors té una llibreria a Berlín, que es diu, a més, especialitzada en llibres francesos, la Maison du Libre. I amb aquesta llibreria és un lloc de trobada on s'hi troben intel·lectuals, etc. Què passa? Doncs que al final se n'ha d'anar. Ella marxa a París per qüestions de... de que el segon també se n'hi va, i li agafa la invasió nazi. I a partir d'aquí, doncs, és el patiment d'aquesta dona, de la seva feina, de com defensar la seva feina, com defensar aquest projecte d'un espai per respectar el coneixement en el sentit més ampli de la paraula, on no hi ha la repressió, i que és la seva llibreria, no? I és dur, és un text molt dur, passa de pressa perquè està molt ben escrit, però, clar, és la crònica d'uns fets que van passar molt bèsties, i que et fan de vegades posar la pell de gallina. Està publicat per Seixi Barral, i bé, és a la part final del llibre hi ha documents que il·lustren, també algunes fotos també que il·lustren el contingut del llibre.
Ara m'has fet pensar, estava pensant, com es deia la llibreria que vaig anar a veure a Portugal, a Porto concretament, i que era una passada, una llibreria que es diu Lelo.
Lelo.
Que és una llibreria absolutament brutal. Diuen que és una de les llibreries més xules que hi ha al món. S'han fet quantitat de pel·lícules allà, de filmacions, i és una passada. Ara, per això d'aquesta llibreria de Berlín m'ha vingut al cap, si te volia demanar si la coneixies.
No
l'havia sentit. Passada. Ara t'ensenyaré alguna fotografia.
Que bé, no?
I veuràs quina passada. Moltíssimes gràcies, companya.
Que vagi molt,
que vagi molt bé.
I disfruteu d'aquesta primavera.
Sí, senyor. Tenim alguna altra actuació?
Home, això no t'ho dic. No.
Ja me n'entraré, no et preocupis. Aneta, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.